Tenim en línia Francesc Boya, ell és l'inspector dels bombers, és inspector dels bombers de la Generalitat. Senyor Boya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de preguntar-li per la temporada, que és el que esperen, no sé si hi ha algun incendi actiu a aquesta hora.
No, a aquesta hora encara no, encara no. Som a primeres hores del matí i això acostuma a donar-nos treva. Estem encara treballant a Terrassa per acabar de controlar-lo, però actius, actius, no en tenim cap de nou.
Està controlat el de Terrassa, oi que sí?
Encara no tinc la constància que l'hagin donat encara, podria ser que sí, eh? O sigui, clar, vam estabilitzar ahir al vespre i em consta que s'està treballant per donar-lo per controlat en breu. No sé si encara oficialment l'han donat per controlat, però si no l'han donat per controlat serà en poques hores.
Seria un incendi lleu el que va passar ahir a Terrassa, podríem considerar?
Bé, per superfície cremada sí, perquè al final van ser poc més de 8 hectàrees, però també cal ficar context en la situació. Estem en un espai on hi ha molta població, en la qual això el cos de bombers sempre ens posen dificultats, perquè moltes vegades hem d'acabar dividint recursos i dividint esforços per protegir vivendes, persones, infraestructures i no atacar l'incendi. També es va declarar a les 7 de la tarda, que ja és cap al tard, per tant, diguem-ne, en la fase final del dia, el qual li dona poc espai de temps per tenir les millors condicions per cremar, i a més en un espai on una part molt important del perímetre és en descendent, en una situació en què en general l'incendi ha de córrer menys, i tot i això doncs, va fer una carrera prou important, amb el que ens indica que la situació, tot i que l'incendi al final va ser 8 hectàrees, la situació és complexa i complicada.
Ahir dèiem que també, a l'informatiu m'hem explicat que hi va haver un petit incendi al barri de la Font de la Pólvora a Girona. Divendres hi va haver una collserola. Se n'han registrat, de fet, a Collserola uns quants a les últimes setmanes. No sé si és casualitat o no que hi hagi focs últimament als voltants dels nuclis urbans, com aquest de Terrassa, el de Girona, o en aquest cas Collserola.
Bé, també hem de remarcar que a la situació de sequera que tenim actualment al país, molts dels espais on està pitjor són aquests que estan produint els incendis. Les zones dels Vallesos, Girona, també part de la metropolitana sud, per tant, diguem que té la seva lògica perquè l'estat dels combustibles forestals o vegetals està molt delicat, sobretot els combustibles fins, que són els que inicien, diguem l'incendi a fugir de la seva propagació, estan disponibles des dels moments inicials i, per tant, la interacció aquesta d'espai forestal-rural en una situació, diguem-ne, on els combustibles forestals estan ja molt estressats i interacció amb població, doncs és evident que no hi ha problemes, sí, és lògic.
Sí, si ara haguéssim de fer un mapa de les zones que més us preocupen com a bombers, perquè sabeu que el risc d'incendis a la massa forestal que hi ha en aquestes zones és un autèntic polvorí, quins serien?
Doncs ara mateix ens preocupen molt les zones metropolitanes, tant la metropolitana sud com la metropolitana nord, com la zona de Girona en general. Són les zones on tenim una ratxa seca, és a dir, que portem molts dies sense que toqui pluja, és a dir, pel que ens diuen els nostres analistes, estem amb la pitjor ratxa de sequera dels últims 10 anys, i per tant tots aquests espais naturals, que poden ser les serres prelitorals, que ocupen aquests espais de metropolitana sud, metropolitana nord i Girona, ara mateix són els que estan, diguem-ne, en pitjor situació i que ens preocupen més.
Em permet, senyor Boya, perquè tenim el Martí Oliveres, l'home del temps del Via Lliure. Uh-huh. Martí, bon dia. Espera, que tens el micròfon tancat, ara sí, bon dia.
Bon dia a tothom.
Dèiem abans de l'informatiu que precisament ens parlaves d'un possible canvi de temps que pot ajudar en això, perquè també l'inspector ens deia és que són zones que hi ha plogut molt poc, estem en ratxes de sequera en aquestes zones.
Sí, sobretot a les zones de Girona, com comentava, regions metropolitanes de la nord, de la sud de Barcelona, i el que em preocupa també de cara a demà, ho hem mig comentat, aquesta baixada de la temperatura, però que vindrà acompanyada de vent en molts casos als extrems del país. Per tant, tramuntant a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, el mestral també estones bufarà amb força, més a l'altiplà central, a la zona de l'Anoia, Conca de Barberà, Segarra, també amb aquesta situació de perill alt d'incendi en alguns casos. Com veuen el factor 30-30-30 de la humitat, la temperatura per sobre dels 30 graus i aquest vent que en molts casos s'aproximarà als 90 o 100 quilòmetres, per exemple, al nord de l'Empordà.
Per tant, podem tenir un estiu dolent, senyor Boya?
Sí. Nosaltres, el dia d'avui, tal com comentava el Martí, esperem aquesta situació d'altes temperatures, humitats relatives baixes i marinades que poden estar per sobre d'aquests 30 quilòmetres per hora, que seria el factor de 30-30-30 que ens comentava, amb el qual ja podríem estar veient salts de comportament d'incendis a incendis molt més crítics, és a dir, ara tenim incendis que estan al voltant de les 10-20 més de 100 hectàrees i ja podríem passar a incendis que tinguessin més de 100 hectàrees. I per demà també estem seguint aquest canvi de de temps o aquest pas frontal que ens ha de passar per veure quin efecte té. O sigui, ara mateix el comportament que preveiem dels vents són de marinada per avui, i per demà, un cop es comenci a retirar la ona de sud, bueno, tenim aquesta possibilitat alta que ens vingui una tramuntana, que no serà molt forta, però que calculem que pot estar al voltant dels 30, 40, 50 km per hora, que per fer un gran incendi forestal ja és més que suficient, i per la part de ponent, el mestral i el ponent que es puguin activar i que puguin escombrar la part de ponent de Catalunya. Per tant, tenim aquesta situació per confirmar, hem de veure els models avui com evolucionen, però sí que per demà el dia encara pot ser més complex que avui.
Estem parlant d'incendis que bàsicament són provocats per l'home, encara que sigui de forma voluntària o involuntària, normalment?
Sí, en general sí, la majoria d'incendis es veuen provocats per l'acció humana sobre el territori. Hi ha algunes situacions naturals, com incendis de llamp, que també se'n produeixen, però és un percentatge molt menor comparat amb tota la resta, que ja siguin voluntaris o involuntaris o accidents, provoquem els humans quan ens passegem pel territori.
Mm-hmm. No sé si us consta si en les últimes setmanes poden haver actuat persones que ho fan voluntàriament, és a dir, piròmans.
Clar, nosaltres el que fem sempre és esperar que els agents rurals, que són els que fan les investigacions, ens aclareixin les causes que generen els incendis. És evident que a nivell de sensacions tenim moltes sensacions de que hi ha accions humanes. Jo crec que la majoria són involuntàries, però que en alguns episodis puntuals hem vist que efectivament hi ha piròmans que, bueno, per la seva situació personal, doncs generen incendis per sentir-se millor amb ells mateixos.
I volia fer una darrera pregunta que té a veure amb això que llegíem el diumenge de la setmana passada, interessantíssim, a La Vanguardia, el reportatge de l'Esteve Giral, sobre els focs anomenats de sisena generació, que són aquells que superen la capacitat que tenen d'extinció els bombers. Són incendis com, per exemple, que crec que heu posat com a cas paradigmàtic el de Portugal, que va acabar el 2017 amb 60, més de 60 persones mortes i que va arrasar, a més a una velocitat extraordinària, molta part de zona boscosa que estava a prop de zones residencials, no? Catalunya està exposada a aquests possibles incendis de sisena generació?
Sí, és evident. Sí, aquest és un fenomen que s'està reproduint arreu del món, perquè a Xile també l'han patit. I ara, diguem, l'esforç que està fent tota la comunitat d'incendis és intentar estudiar-los per veure en quines condicions es produeixen. I jo crec que ja ho tenen bastant, bastant conegut, però encara hi ha alguns factors que no acaben de ser, diguem, de definits del tot per saber quan es produirà una situació d'aquestes. Els incendis de sisena generació són incendis que realment alliberen moltíssima energia. Ells ja generen el seu propi ambient de foc, la seva pròpia meteorologia propera, i el problema que tenen és que la seva columna convectiva de fum puja molt amunt, és a dir, fins a cap és molt alt de la estratosfera, i això el que fa és que després hi hagi la possibilitat de que aquesta columna de fum s'arrofredi sobtadament, perquè la temperatura a les capes altes de l'atmosfera són més baixes, i això el que fa és que tota aquesta massa calenta de fum es pugui precipitar o es pugui col·lapsar i caure sobre la zona d'incendi, canviant totalment el comportament, tirant vents molt, molt intensos, erràtics, canviant la direcció principal de l'incendi, i aquest és un problema de seguretat altíssim. No? I en part és una de les situacions que es va viure a Portugal i que anem seguint, però és evident que tal com tenim els boscos, tal com és el nostre clima, és un factor que en els propers anys podem patir desgraciadament, sí.
Quina és la zona del país que està més exposada a aquest tipus d'incendi, o qualsevol punt del país?
Sí, jo crec que qualsevol zona que tingui una massa forestal suficient, que vindria a ser la gran part del país, està exposat a aquest tipus d'incendi. També cal destacar que sense arribar als incendis de sisena generació, molt sovint els grans incendis forestals, que coneixen de tercera, quarta i cinquena generació, ja s'escapen de la capacitat d'extinció dels bombers en els primers moments o les primeres hores. Per tant, el comportament extrem d'incendis aquí a Catalunya ja l'hem viscut, no ha sigut tan extrem com els de sisena generació, però ja tenim experiència amb males situacions o situacions complicades, no? I això ens pot passar, tal com et dic, allà on hi hagi una quantitat de bosc que sigui suficient per generar aquest tipus d'incendis. Per tant, jo crec que malauradament la gran part del territori català podríem acabar vivint una situació d'aquestes.
Les 10 i 31 minuts, li agraeixo moltíssim al Francesc Boia, inspector dels bombers de la Generalitat de Catalunya, precisament perquè ens posi en alerta d'aquesta qüestió i que tothom sigui perfectament conscient del que podria passar si cometem algunes d'aquestes imprudències. Senyor Boia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.